Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbé. Notícia que acabem de saber. Partit Socialista i Junts tomba la regulació dels lloguers de temporada impulsat pel govern de Pere Aragonès. Esquerra, Comuns i la CUP hi han votat a favor, però no ha estat suficient perquè aquesta normativa tirés endavant. El Departament de Territori va impulsar-la per tapar els forats que deixava la regulació estatal del lloguer. Un decret que preveia sancions i multes i obligava els propietaris a dir si són grans tenidors, quin és el preu de referència del lloguer de la zona on hi ha el pis i quin lloguer pagaven els inquilins anteriors. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha lamentat la posició dels socialistes i ha advertit que la regulació del lloguer serà una condició imprescindible per un acord de govern. Els socialistes s'han abstingut i Junts hi ha votat en contra amb l'argument que el govern no ha treballat aquest decret amb tots els actors afectats. I més qüestions, una notícia que també acabem de conèixer. El 6 de Tezano situa el PSOE per davant del PP a les eleccions europees amb un avantatge de 5 punts. Si les eleccions es fessin avui, el baròmetre apunta que els socialistes obtindrien entre 21 i 24 eurodiputats i el PP entre 18 i 20. Vox aconseguiria entre 5-6 escons per davant de Sumar, que seria quarta força amb 4 eurodiputats. Podemos se situa a la cua amb entre 2 i 3, els mateixos que Esquerra, que en aquest cas es presenta en coalició amb partits sobiranistes com Bildu o el BNG. Concorren sota la marca Ara Repúbliques. Pel que fa a la candidatura de Toni Comín, se situaria per sota amb entre 1 i 2 escons els mateixos que Ciutadans. I més qüestions d'aquest dijous. Els Mossos d'Esquadra augmenten el nivell de vigilància contra els robatoris de coure a tot Catalunya. La policia catalana farà més patrullatges i controls per combatre aquest fenomen, tot i que avisen que la solució no serà fàcil ni tampoc ràpida. Més detalls, Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Els Mossos han pujat al nivell 2 al Pla Específic contra els robatoris de metall, que inclou el coure. La policia catalana reconeix que es tracta d'un fenomen europeu i assumeix que la llei no els ajuda a combatre aquest delicte. Per això intensificaran la persecució i la pressió contra els lladres, ho ha explicat el comissari de la prefectura, Rafael Comas.
Intensificar i prioritzar determinades investigacions amb aquesta tipologia de delictes. En tercer punt, també sol·licitar a la Fiscalia ordres d'allunyament d'aquests delinqüents respecte als determinats punts de les xarxes ferroviàries on hagin estat detinguts.
L'augment de les investigacions també es farà a les deixalleries i drapaires on els lladres van a vendre el coure, tot i que els Mossos asseguren que la majoria d'aquestes empreses fan bona feina i col·laboren amb la investigació policial. També reconeixen que n'hi ha un 10% que treballen amb connivència amb els delinqüents, ajudant-los a comprar el coure robat i posar-lo de nou al mercat i dificultant la feina de la policia per trobar aquests lladres.
Moltes gràcies, Pau. I més qüestions. Càritas Diocesana de Girona alerta d'una cronificació de la pobresa a la demarcació que afecta principalment les dones, que representen un 60% dels usuaris que acudeixen a l'entitat. I a banda, cada vegada alerten que hi ha més joves que necessiten el seu servei. Segons l'entitat, l'any passat una de cada tres persones usuàries tenien menys de 35 anys, un fet que preocupa Càritas. I un altre col·lectiu cada cop més habitual són les famílies monoparentals, que des de l'any 2020 han passat del 8 a prop del 25%. La gran majoria són dones amb fills a càrrec que tenen com a principal obstacle l'accés a l'habitatge. Lamenten que principalment topen amb la negativa dels propietaris a llogar-los un immoble. A punt d'enfilar la 1:04. Esports en bàsquet. El Barça podria classificar-se avui per les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra el Tenerife. Els play-offs de quarts es juguen al millor de tres partits i el conjunt català va aconseguir endur-se el primer duel en imposar-se per 96 a 86 als Canaris, en un enfrontament que va ser molt més ajustat del que mostra el resultat final. Per tant, una nova victòria ja donaria el bitllet directe per la següent fase als de Roger Grimau. L'ala pivot, Joel Parra, té clar que avui no serà gens fàcil.
Avui ens trobarem un partit semblant al que ens vam trobar aquí al Palau. Crec que ells aniran a muerte perquè se la juguen ja o guanyen o se'n van cap a de vacances. Així que crec que ens trobarem també un partit molt físic i tenim que estar preparat per tot el que ens planteja el Tenerife, perquè sabem que és un equip molt, molt tàctic.
Un partit que es disputa a 8:45 d'aquest vespre, per tant, molt pendents. En bàsquet, acabem més notícies d'aquí una hora a l'Estel Migdia. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, els deixem amb el tram final de la caravana i Joan Trias.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El Food Track amb Bada Parellada.
6 minuts que passa de la una del migdia i, clar, la una ja fa entrar gana, eh? Bada Parellada, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Mira, avui no us vinc a parlar de menjar ni de cuina, sinó que us vinc a parlar d'aquesta institució que és els restaurants.
Home.
Sí. A veure, per explicar, perquè entenguem d'on han sortit això, com va començar tot aquest costum de tenir, d'anar als restaurants, etc. Haurem d'anar molt enrere, eh?
Val, abans d'anar-hi, deixa'm, permet-me una pregunta. Perquè ara mateix, en deies, avui parlarem dels restaurants. Jo sóc dels que crec que a casa nostra hi ha dos o tres devocions molt nostrades. Una és mirar el temps, segur, i l'altra és tenir molta devoció per la gastronomia de restaurant a casa nostra. Això passa a tot arreu?
Bastant.
Sí, eh?
Home, el volum, el número de restaurants que hi ha al món és molt important, importantíssim, eh? Vull dir, per tant, anar al restaurant és una estratègia, és una manera de socialitzar-se, és una activitat és una activitat a la qual tothom s'hi pot apuntar. És a dir, tu, per exemple, dius, és que a mi m'agrada molt, jo què sé, esquiar o fer esport o pujar, baixar muntanyes, no? Doncs va, farem una activitat familiar que serà escalar muntanyes. L'àvia no pot venir, diguéssim, clar, saps? Canvi, al restaurant és molt democràtic.
L'àvia t'espera a la fonda.
Exacte.
I ja ho tenim.
Ja ho tenim, ja hi tornem a ser. No, però vull dir-te que és veritat que és una activitat que tothom pot fer i és una i que la taula, en aquest moment, doncs anima o facilita la conversa.
Absolutament.
És el que ens interessa, no? I, per tant, és una activitat. Ja no ha perdut una mica la funció alimentícia i ha passat a la funció social, no? I és per això que i els més refinats, també, a banda de la taula, gaudeixen molt del que li posen al plat.
Clar,
però hi ha gent que no. El que li posen al plat li és més igual.
Sí?
Bueno, sí, hi ha gent que prioritza, que considera que li agrada més la conversa que el menjar, i hi ha gent que li agrada més el menjar que la conversa.
No, a mi que em deixin estar, eh?
Per sort, com diu el meu germà gran, hi ha gente pató, i és important perquè això, que hi hagi gente pató i que no siguem tots iguals. Però sí. Bueno, jo he intentat, doncs, he mirat de documentar-me, perquè sobretot aquest any celebrem un aniversari molt corprenedor, o sigui, molt sorprenent, que això passa molt poques vegades, que és els 500 anys de l'hostal del Pinós.
500 anys?
500 anys de servei ininterromput.
És una barbaritat,
això. Del 1524. Però, bueno, començarem pel principi, que quan van començar els restaurants, a veure, no se sap, perquè és molt difícil de documentar, perquè això és més vell que el napeu, perquè des de que hi ha viatgers hi ha llocs on poder menjar i reposar. Tenim en formes de tavernes, d'hostals, de posades, de fondes, que són establiments que acollien els traginers i aquells pocs viatgers de l'època. O sigui, els traginers eren els que estaven obligats a fer trajectes perquè havien de transportar mercaderies, i després hi havien els viatgers, que aquests eren quatre pirats, no? I és veritat que aquests establiments, si no tenien els viatgers i els traginers, no tenien sentit, perquè els locals, els habitants dels pobles i les ciutats, no hi anaven, aquests establiments. Perquè si eren pobres, no s'ho podien permetre, i si eren rics, tenien cuiners, lacais, cambrers, tenien servei, no?, mossos, i que ja servien els senyors i els seus convidats. hi ha pagès on això dels lacais i tot això ja es veu que no pot, que no era així. Doncs les masies riques, quan feien festes molt importants, que acollien a molts doncs els altres de les masies, a les masies properes, i es reunien molta gent a les masies, el que feien era contractar els serveis d'una coquesa.
Una coquesa?
Una coquesa, sí, una coquesa o una coquesa, o coquesa, no sé si s'ha de dir més sorda o sonora, i aquestes coqueses ja es llogaven, i anaven igual que les mocaderes, doncs anaven de masia en masia cuinant els plats de festa major. Com et deia, però, tenim un hostal, fixa't que és un hostal, que no és un restaurant, la paraula restaurant encara no ha sortit en tota la conversa. Tenim aquest hostal que aquest any fa els 500 anys de servei ininterromput. Jo repeteixo perquè 500
és que és
ininterromput, usada que impacta moltíssim.
Són molts dies de cuina,
Són molts dies de cuina, clar. És l'hostal més antic del país i està situat al capdamunt de la Serra del Pinós.
Sí.
No sé si ho situes, a 900 metres d'altitud. I com et dic, està documentada l'obertura al setembre del 1524. I l'objectiu de l'establiment era finançar el santuari del Pinós. Què era el santuari del Pinós? Doncs era un santuari, no cal que ho torni a dir, que acollia de franc a pelegrins que anaven a adorar el miracle de la Mare de Déu del Pinós. Què va fer la Mare de Déu del Pinós? Es va aparèixer i va dir, hi haurà unes febres, i patapam.
I ja ho tindríem.
I van venir les febres i després, doncs, això és un miracle que t'anunciï.
Sí, llavors, clar,
se li va fer un santuari, va construir un santuari i tot de pelegrins anaven, doncs, a adorar-la i què passava. Però, clar, els pelegrins s'hi allotjaven de franc. I això no hi havia manera de que es pogués finançar el santuari. De manera que al costat hi van posar un hostal. La gent que podia anar-hi a dormir pagant.
Ah, ara sí,
I aquí era la història. Què hi havia en aquest hostal? Hi havia una sala menjador, imagina lo diferent que era, un estable per les bèsties de cavalleria i una sala dormitori. Que en allà hi dormien tots els hostes.
Tots junts,
Tots
allà,
junts,
muntagats.
Amb una sala, tres sales. O sigui, un menjador per menjar, un lloc per les bèsties i un lloc per dormir les persones.
Per què vols més?
Què passa? Que els pelegrins doncs, potser van disminuir, van deixar d'anar-hi, no amb tanta devoció ni amb tant volum. Però per què ha continuat funcionant aquest hostal? Perquè resulta que està enclavat en un enclavament, millor dit, estratègic, on hi passen dos camins fonamentals. Un és el camí de la Sal, des de Cardona, i un altre és un camí de transhumància.
Home.
Llavors, ens trobem que, clar, com que hi havia tot aquest moviment entre les ovelles que anaven i tornaven i la Sal que anava i tornava, doncs han tingut prou feina per mantenir-ho. I allà hi feien parada i fonda. Des del 1970, prou, ja no hi pots anar a dormir. Però sí que hi pots anar a dinar. De manera que he trucat a la Mònica Segués, que és la responsable de l'hostal del Pinós, i ens ha explicat què cuinen.
Els plats més antics de la nostra cuina hauríem de dir que són les patates emmascarades, que és un plat que hem recuperat perquè porta patata, botifarra negra i cansalada, i ho vam recuperar fa 20 anys quan vam venir aquí a l'hostal, perquè creiem que és un plat molt identificatiu de la nostra zona. Fem molt xai a la brasa. El xai a la brasa és un plat que fa 100 anys, 200, 300, que es feia.
Mala llet portar-me això a la una del migdia,
Escolta'm, t'has fixat que té xai a la brasa?
Sí.
T'has fixat, oi? Transhumància.
Ah,
claro.
Ja ho tenim aquí, eh?
I ja com que la tenia al telèfon, dic, deixa'm preguntar-li alguna cosa més, que no se m'escapi, i li he preguntat què significa per ella aquest pes de la motxilla, diguéssim, aquesta motxilla tan important de la història. Com se senten allà treballant després de, vull dir, un establiment tan antic? I a veure què ens explica.
Hem estat molt de sort poder estar en el moment precís aquí. Nosaltres portem 22 anys, la meva iaia s'hi havia estat 5 anys. A més, som fills d'aquí de Pinós. Vull dir que és una cosa molt important poder gaudir i poder pensar tot el que ha passat a l'hostal durant aquests 500 anys. I molt més, sent fills de Pinós, poder disfrutar aquest moment al màxim i donar-lo a conèixer a tothom.
Gaudir, disfrutar, eh?
Clar. Clar. No, ella està molt contenta perquè és filla de Pinós i se sent... Veus, a mi m'agrada perquè ho està gestionant sense gaire responsabilitat, aquella ui, m'encarrego. Però, de fet, ja fa 22 anys que hi són, això ha anat passant de mans en mans, eh? Però ja està. Doncs mira, ja tenim resolts els hostals. Ara ens anirem a un altre establiment, a un altre tipus d'establiment que era ben habitual, que era... La Fonda.
A mi m'agrada molt La Fonda.
I parlar-vos, i per fer una mica cronològic, si veníem del 1524, ara passarem a un dels establiments més antics del país, que és del 1771, que es diu Fonda Europa,
home,
que està a Granollers i que ha estat propietat sempre propietat i regentat per la família Parellada.
Ara,
que jo hi tinc alguna cosa...
Sí, sí, alguna cosa a veure.
A veure... A banda que vaig néixer allà. Però,
això t'anava a dir. Digue, tu has passat uns quants anyets allà, eh?
Sí. Cà meva, que dirien. Cà meva. Però m'agradaria fer una mica d'homenatge a la Rapersàvia, és a dir, la primera que va començar,
sí,
que era la Cecília. Què era la Cecília? La Cecília era de pagès,
sí,
vivia pagès, i, bueno, tenia una casa de pagès, i en aquell moment, just 1771, era vídua. Vídua, això és important perquè era vídua i mare, i per tant tot requeia sobre ella. Van haver-hi unes inundacions impressionants que van desolar tot el territori i ho va perdre tot, menys dues botes de vi. Va demanar que la, bueno, amb uns parents si la podien allotjar. I en els baixos d'aquesta casa va poder pagar una mica l'allotjament, va vendre el contingut de les botes de vi a gots.
Ah, mira!
I va dir, això és un miracle, això sí que és un miracle. O sigui, he descobert el gran negoci, o sigui, la gran història. En comptes de vendre-ho a litres, ho venc a gots. Això és una passada. I de sempre ella va estar agraïda d'haver... d'aquest ofici que li va permetre sortir-se'n, tirar endavant, poder alimentar els seus fills. I sempre, el meu pare sempre ens ho recordava, el meu avi també, de que és un ofici que li hem d'agrair perquè té aquesta capacitat de poder vendre a trossets un patrimoni, no? O uns béns, no? I això és un miracle, no? I bé, d'aquella Cecília de fa 253 anys a avui, que la Fonda sempre s'havia heretat per als homes, o sigui, d'home a home, ara és del meu germà Ramon, perquè és l'hereu, però qui la porta? La meva neboda, la Maria Antònia, que estem molt, molt, molt orgullosos. Per tant, des de la Cecília fins avui és la primera dona que ho porta.
Fixa't.
Sí. I a la Fonda, una cosa que també n'estem molt orgullosos, és que hem mantingut fèrreament la cuina del país, la cuina catalana, això sí, cuinada i servida, amb aquella distinció i aquella veneració que es mereix.
Fonda Europa, eh? Si no hi heu anat, aneu-hi.
Granollers.
És una passada de lloc, de veritat.
És molt bonic.
Sí.
I ara anem a petar a les xocolateries i cafès de la Barcelona del segle XVIII. Perquè anem per temps, saps? Venim del 1524, sí, 1771, i ara estem al segle XVIII, principis del XIX...
Jo sóc una mana d'aquestes cosetes.
De què?
Xocolateries i cafès.
Ah, sí. Van ser els primers establiments de restauració, tret de les fondes, eh? I dels hostals i les tavernes. Les primeres refinades van ser xocolateries.
D'aquí, tampoc dir... La Patritxol, la Viader...
Totes molt antigues.
Moltes.
Sobretot la Viader, molt antigues i amb un gran impacte a la ciutat. Al segle XIX, a Barcelona s'obrien aquests primers cafès i xocolateries. Les xocolateries eren per als refinats i per les dones, i els cafès per les tertúlies, les conspiracions i per als homes. Vull parlar de les xocolateries, tot i que ens allunyem una mica dels plats de cuina, de cuina, perquè és... Una xocolateria va ser l'origen del restaurant més antic de la ciutat, inaugurat el 1786, has vist que hem anat per cronològic, i encara avui...
200 anys abans que jo.
I encara avui en funcionament,
Sí.
Com es diu? Can Culleretes.
Can Culleretes, que és un clàssic de Barcelona.
A Ciutat Vella. Encara és obert, i no és la mateixa família, evidentment. Es diu així perquè abans no es deien, els restaurants no tenien, els establiments no tenien noms. No tenien noms. Xocolateria.
Llavors, ja està.
Agafaven el nom del carrer, de la mestressa o del mestresso, o... ja està. Això és molt modern. Bueno, què passava a Can Culleretes? Inicialment servia rebosteria i va ser el primer en introduir la cullera de cafè. Ai, de metall, la cullereta de metall. I els cambrers demanaven constantment en veu alta les noies que rentaven la vaixella. Noies, culleretes, culleretes!
Ah, boníssima aquesta, no sabia que venia d'aquí jo.
Doncs sí, sí, sí. De tantes culleretes que tenien, la gent em va començar a anomenar Can Culleretes. I com et deia, va ser de molta anomenada, o sigui, va tenir molta, molta fama, perquè hi podien anar gent de respecte.
Fixa't.
Com les dames i els eclesiàstics.
Boníssim.
Que en canvi, en un cafè...
Clar.
Supermal vistos.
Clar, clar, clar.
I ara sí, ara ens n'anem a veure com va començar això dels restaurants. Ciel de Paris!
Sous le ciel de Paris!
Perquè és allà on va néixer tot. Deixa-ho. Deixa-ho aquí a fondo.
Som a París, eh?
Sí, som a París. L'origen de la denominació restaurant està documentada al 1765.
Ah?
Tirem una mica enrere, però és que m'anava bé parlar de les xocolateries.
Restaurant.
Sí. Quan un empresari, el Boulanger, va obrir una casa de menjars.
Ah, que es deia així de nom, eh?
Ella es deia Boulanger. Sí,
pensava que era un empresari boulanger, és a dir, un forner.
Es deia Boulanger. Va obrir una casa de menjars i a la porta va posar un rètol que en llatí deia... Veiem si me'n surto, eh? Venis ad me omnes, qui estoma collaboratis, et ego restauravo vos. No ho entès res?
Perfectíssim.
No s'ha entès res.
No s'ha entès res, però ha estat perfectíssim.
Però és molt fàcil d'entendre.
Sí, home.
La traducció és... Veniu a mi, els que teniu l'estómac buit, que us el restauraré.
Ep! Bona aquesta, eh?
Restaurar estómacs. Però què era aquest restaurant? Era un restaurant com el coneixem? No. Encara era un menjar... Era una casa de menjars.
Val.
Que posava aquest rètol. I, per tant, el restaurava... Bueno,
tot això ho posava? El rètol?
Veniu amb mi,
era llarg,
homes.
Eh?
Veniu amb mi, homes. Era com un escrit.
Sí.
Veniu amb mi, homes, de l'estómac buit, que jo us el restauraré.
Fixa't.
Però els restaurants com els coneixem avui, això que dius, un restaurant que està separat del celler, de la cuina i el menjador, tots aquests restaurants són tots hereus del 1789.
Ui, data important, eh?
Que amb la presa de la Bastilla, que va acabar amb l'Ancien Régime.
Com diu la meva àvia, la presa de la pastilla.
Exacte, la presa de la pastilla. Què va passar? Que la Revolució Francesa va deixar sense feina els cuiners dels reis, dels prínceps i dels nobles.
Clar.
L'aristocràcia morta.
Fora.
I aquests es van haver de buscar la feina i els més emprenedors van obrir els primers establiments de restauració que eren exactament cuinats i servits de la manera que ells havien après a les grans cases, vale? I insisteixo, amb espais diferenciats i amb servei de cambrer a l'antiga, diguéssim, no? Què passa? Que precisament aquests cuiners van satisfer en els seus establiments la dèria dels burgesos i nous rics que a ser servits per la CAIS i els serveis propis de les grans cases. És a dir, que gràcies als restaurants els nous rics van poder emular l'estil de vida dels qui van liquidar. O sigui, ho entens, la burguesia va liquidar l'aristocràcia i després va dir, ara vull ser aristòcrata. Serveixi'm com un aristòcrata. No tenien les cases preparades i tenien el servei, aquests cuiners van dir, nosaltres et servirem com si fossis un aristòcrata.
Boníssim.
I els clients, doncs, bueno, entusiasmats. Això passava a París. I a Barcelona, què passava?
Per Barcelona, no?
Som a Barcelona, però sona música italiana.
Clar. Ara què ha passat?
Deixeu de fondo, perquè ho anirem contextualitzant, val, això. De França ens arriba el model del restaurant.
Sí.
Aquí a Barcelona, cada seguida, els burgesos s'hi apunten, però com locos, eh? Però resulta que no són francesos que regenten aquests restaurants. No, sinó que són cuiners italians i suïssos.
Ara ho entenc tot.
Això va passar al principi.
Barcelona després... segueix invadida d'italians a dia d'avui.
Suïssos no, eh? Fixa't què va dir l'Alexandre Dumas,
sí,
que era un viatger empedreït i que va deixar unes cròniques dels seus viatges molt ben redactades, diguéssim, uh-huh, no? L'Alexandre Dumas es va sorprendre que els grans cuiners de Madrid i de Barcelona fossin italians, uh-huh, i va deixar escrit el següent. Diu, a Itàlia... Podries posar un reverb, però no podem posar tantes coses.
No podem posar tant, no podem posar... Ada.
Va deixar-te escrit. A Itàlia, on es menja malament, en els bons hostals es diu... Senyor, jo tinc un cuiner francès.
Uh-huh.
A Espanya, on es menja abominablement, es dirà sempre en els hotels... Senyor, tinc un cuiner italià. Ho entens?
Sí,
o sigui,
sí,
clar,
sí.
Si a Itàlia es menja malament... Aquí...
Clar, sí.
Doncs, el que és molt... Però això és així. Aquí teníem els cuiners italians que van posar els primers restaurants.
Sí.
I dels italians en devem, precisament, que els canelons siguin el plat típic de Barcelona.
Mira.
Sí, perquè ells van portar els canelons.
Sí, sí, sí.
Caneloni.
El Rossini.
El Rossini, i va portar els canelonis, i aquí, doncs,
sí, sí,
aquí
sí,
van
sí,
sortir
sí.
Aquest costum burgès de menjar canelons a casa,
fixa't,
no? Trobem un dels hotels més emblemàtics d'aquell moment, és el Cuatro Naciones, que està a l'esquerra de la Rambla.
El Cuatro Estaciones. No he pogut estar-me, perdona.
Que era un establiment d'un italià que es deia Bacardí,
sí,
i que tenia fama de ser un dels millors i més cars de Barcelona.
No serà Bacardí...
El Bacardí de la família Bacardí.
Sí.
Vaya usted a saber si després
de
descendents d'aquest Bacardí, molt probablement, van anar a Cuba...
Té pinta, això, eh?
Van anar a Cuba i van tornar... I van amb el
final
Ron Bacardí.
Ara.
I deia una auca popular que he trobat por ahí que deia: els que tenen patacons van a les quatre nacions, i els que tenen pocs monisos van a les fondes de Sisos. I ja que han tornat a sortir les fondes de Sisos, deixa'm explicar-te què era això de les fondes de Sisos.
Arròs amb fesols i penques i un metgeri i un platet amb una cullera fonda i en tant un traguet. Amb una cullera fonda i un traguet i un traguet i un traguet.
Que és el Quico
Ocelio, aquest, fonda.
No?
Aquest és la Pepa l'Espardanyera.
Val.
Sí, he trobat por ahí. Vaig a dir que l'única cosa és que et volia parlar de fèsols i penques i de cullera fonda i plat fondo, però en realitat fonda no ve ni de cullera fonda ni de plat fondo.
Ah, no?
No, deien que fonda era el que hi havia, el menjador que hi havia allà al fondo, però...
Dius de veritat, això?
Bueno, no se sap ben bé,
no,
però...
No,
bueno, sí que se sap ben bé, però ara no és el moment de fer-te una dissertació,
perquè
hi ha moltes teories.
Val.
Però sí que et volia parlar-te un moment, ja que no... Tot i que no és bastar, que ja t'havia parlat de les fondes, ara et vull parlar d'unes altres fondes,
val,
que eren com les més populars. Hi havia les fondes... Hi havia fondes no de luxe, direm, perquè mai eren de luxe,
sí, però vaja.
Però també hi havia una diferència de fondes més de senyorets,
sí,
i després hi havia les fondes de Sisos, que eren les fondes populars, on per 6 quartos, Sisos, fondes de Sisos, 6 quartos, 18 cèntims, se servia a un menú a preu fet que incluïa escudella, cap i pota, llibret, pa i un patricó de vi.
Escolta'm, ja ho signo això jo, eh?
Tots els que, per si no sabem què signifiquen 18 cèntims d'aquella època, no?
Segurament
poca cosa.
Sí.
La qüestió és que els cambrers sempre anaven amb mànigues arremangades de camisa, i davantal llarg, i servien. I els clients eren menestrals, obrers i gent modesta,
uh-huh,
i servien molt ràpid i carregats amb molts plats, i anaven cantant amb cantarella, que
sí,
jo no te la replicaré.
Ja pots fer-ho, si vols.
No, perquè no ho sé fer.
Ah, val.
Plats amb noms amb argot propi.
Ah?
Per exemple, Ells deien, sopa de bales!
Veus, ja ho fa.
Sopa amb bales, que volia dir sopa amb mandonguilles. Serradures, que era sopa de sèmola. Uh-huh. Arròs amb sabates, un arròs amb musclos. Metralla, o sigui, tenien argot, sí. Eren uns cigrons guisats.
Ah, mira els ells, i unes metralla.
Una metralla, sí. I 11.000 verges eren unes mongetes fregides.
Ah, mira.
Aquí està, mas.
Està bé,
aquí
això.
Estem. D'aquestes fondes de sisos, que eren els establiments més populars,
sí.
Aquestes fondes de sisos convivien amb el que ara parlarem, la veritat, dels restaurants, uh-huh. on s'hi podia menjar sopars de duro.
Home!
On s'hi feien sopars de duro.
Sí.
Sí, sí, sí.
Clàssic, això, de la dita catalana.
Teníem, per una banda, els italians, els suïssos, fent canelonis, uh-huh. i a l'hotel suís, etc. I ara arriben els cuiners francesos, aquells cuiners francesos que primer van trigar a arribar, però sí. Ara sí que ja ens arriben. Eren uns cuiners expulsats per aquella revolució que de la Revolució Francesa van venir a revolucionar la burgesia catalana amb aquells sopars de duro.
Uh-huh.
I què trobem aquí? Trobem el restaurant Justin, a la plaça Reial,
sí.
On el dinar costava 4 pessetes i el sopar 5.
Ja tenim el sopar de duro.
Ja tenim el sopar de duro. El dinar costava 4 pessetes i el sopar 5. I d'aquí ve l'expressió. El monsieur Justin va ensenyar a menjar a la francesa, en aquesta dòcil societat de Barcelona a finals del segle XIX,
uh-huh.
i la cuina va arribar a un insòlit refinament. Justin va fer escola, uh-huh. va formar escola de cuiners i de cambrers, i s'explicava que un rentaplats o un ajudant de cambrer necessitava més recomanacions per entrar a formar part de l'equip del Justin,
uh-huh.
que un funcionari de Madrid per obtenir una col·laboració en el Ministeri de Justícia.
Déu-n'hi-do.
I després de ser acceptat, encara havia de pagar 500 pessetes en concepte d'entrada.
Per treballar-hi, eh?
Sí.
Uau.
Això va pagar el meu besavi,
l'Isidre,
sí? Sí, que hi va fer l'aprenentatge, i tenim la carta, carta d'acceptació del Justin, i el meu besavi, Isidre, va fer l'aprenentatge durant 2 anys pagant una fortuna, que a més hi havia una clàusula en aquesta carta de contracte,
sí.
que deia que si no acabava l'aprenentatge, no li retornaven els diners que havia pagat.
Fixa't.
Vale? I dormia sobre el taulell de la cuina.
Ui, no ho vull veure, això. Saps que el meu rebesavi també dormia sobre el taulell de la cuina.
Ho veus? Però que també treballava en un restaurant?
Va treballar en un restaurant, sí.
Això el rebesavi?
El rebesavi.
Jo parlo del besavi. És més a prop.
Clar,
passa
clar,
que
clar.
Tu ets més jove i tothom és més
cau,
jove.
Em cau més lluny.
I tot és més jove. Perquè aquest besavi que jo et parlo...
Sí.
És del 1800...
No recordo.
Aquest era nascut el 1800, perquè el meu avi era del 1896, doncs posa-hi com a mínim 20 anys abans,
clar.
Però el meu avi era el petit de 3, per tant, posa-li 30 anys, no?
Uh-huh.
1896-1866.
Fixa't.
66. Sí, 1866, t'estic parlant.
Ja, fa molt.
Eh?
Fa molt.
Què trobem en aquests restaurants? Doncs, bueno, d'entrada, que totes les cartes són en francès. Consommés de volé... M'ajudes? Consommés de volé... De volé... Suprem de foie gras... Panaché de verdures... Paisans trufés... Després trobem el Continental... Altres restaurants, eh?
Sí.
Que van tenir molta anomenada. El Continental, el Chef Martin, la Maison Doré i el Suís.
També.
Que va tancar el 1949... I on en Juli Parellada, recordes que en vam parlar, de
sí,
l'arròs
home,
Parellada, va popularitzar aquest famós arròs Parellada que ja vam parlar.
Que encara dia d'avui és hiperpopular als Set Portes.
Exacte. Bueno, tots els que pintaven alguna cosa a la societat de l'època
uh-huh.
van passar per les taules dels grans restaurants. Veure i ser vist, eh?
Ara.
Ja se sap.
Clar.
Fins i tot expliquen que en el restaurant al Suís, a l'hotel Suís,
sí.
l'Alejandro Leroux, Leroux,
sí.
Leroux, que era Leroux,
sí, sí, que,
era un, sí, que era un republicà, obrerista, anticlerical i
sí,
corrupte,
sí.
Parts iguals, la veritat, que a l'època de la Setmana Tràgica...
El Milei de l'època, diguem-ne.
El què?
El Milei de l'època.
Bueno, no, perquè era més republicà, eh?
Val, clar,
era
sí.
Més, era anarquista.
Sí.
Era anarquista. El que passa és que després va ser corrupte.
Exacte.
Sí. que a l'època de la Setmana Tràgica, ja saps que va ser la revolta dels obrers del 1909, ell s'hi feia fer en el suís, es feia fer la truita dins d'un llonguet, o sigui, un entrepà, però fet per al millor restaurant de la zona.
Mira tu.
De la ciutat.
Sí, sí. Bon anarquista, ell, sí.
I anava amb aquest llonguet, exacte, anava amb aquest llonguet de truita fet en el hotel suís, que era el més refinat de la ciutat, anava amb el llonguet a les meriendes fraternales. Els altres portaven una arengada embolicada en paper de diari i portava un llonguet amb una truiteta feta d'això.
Molt bé.
I es veu que un dia que Leroux estava en el hotel suís i bevia una copa de Mumm, que era el seu xampany preferit...
Mare de Déu. Si està per poc, eh? Això,
algú li va preguntar què dirien els obrers de Sant Andreu si el veien. Què dirien obrers de Sant
Andreu? Bona pregunta.
Saps? Escolta, què diran si et veuen veure aquest xampany, veuen com veus aquest xampany? I a Leroux, riallei cínic com era, va respondre que els diria: estic tastant el vi que veurà el proletariat de l'esdevenidor, els vostres fills.
Boníssima, aquesta.
Això va dir el tio.
Mira.
Un cínic va dir, jo ja, estic tastant, perquè ja veuràs com, amb la meva feina i la meva lluita, tots podreu veure aquest xampany.
Un cínic i un penques.
Doncs escolta, hem acabat el temps.
Doncs està molt bé.
I el que acabarem dient és que a llarga vida al restaurant...
Sempre.
Que és on s'hi escriu bona part de la nostra història.
Sempre. Vaig anar ahir a un restaurant a sopar, que ara en parlem, ara en parlem. Gràcies, per allada.
A vosaltres, com sempre.
Bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
38 minuts que ha passat a la 1 del migdia. Encarem la recta final d'aquest programa. I abans de saludar-la amb ella, Judit Vallès, què tal? Molt bona tarda.
Hola, hola.
Rafa Sanaguja, bona tarda.
Bona vesprada.
I ara sí. Giro, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Nosaltres bé, a l'estudi de Radio Estel. Tu et trobes en un altre punt de Barcelona.
Jo ara mateix estic a casa Almoina, al Museu Diocesà de Barcelona, i acabem de presenciar un moment molt bonic, perquè jo us explico, n'hem parlat aquest matí, de fet n'hem parlat d'una bona estona, que aquesta tarda s'inaugura l'exposició Aravallen, els gegants de la processó del Corpus. Clar, acabo de dir aquesta tarda, encara no som a la tarda, som 1:45 del migdia. Què acaba de passar? Doncs que Ràdio Estel ha viscut el moment just en què s'acabava de muntar, d'ultimar tots els detalls d'aquesta exposició. Ara podem dir, de fet ha passat fa pocs minuts, que 100% ja està tot enllestit, tot preparat, perquè aquesta tarda a les 7 s'inauguri aquesta exposició, una exposició que està pensada... També n'havíem parlat, que aquest any, ho hem explicat, fa 600 anys, se celebren els 600 anys de gegants a Barcelona i a Europa, es fan diverses exposicions sobre gegants, de fet, moltíssimes, totes, això sí, parteixen del primer document que data del 1424, per això diem que fa 600 anys, però clar, cada exposició, diem-ne que té, que s'especialitza en alguna cosa. I en què s'especialitza aquesta exposició? Doncs mireu, s'especialitza, tal com diu el nom de l'exposició, en el paper que han tingut i tenen, remarco que tenen a l'actualitat, els gegants a la processó del Corpus. Llavors, perquè us en feu una idea, que això és ràdio, nosaltres entrem en aquesta exposició, queda a la part esquerra de Casa Almoina, i el que veureu a la paret són rètols de color. A més, els colors són molt vistosos, és un color verd però agradable de llegir, i tot el contingut que hi trobem és molt didàctic. Hi ha mapes, hi ha documents ampliats, fotografies, inclús si trobem una pantalla on apareixen vídeos de la processó del Corpus de l'any passat, per això dèiem aquest punt d'actualitat, que no pensem que Corpus és una cosa antiga, sinó que és una tradició que a dia d'avui és molt vigent, sí que ha canviat al llarg del temps, però és vigent, i llavors en aquesta exposició que diríem, ara potser algú em diu no, però jo ho dic, és com la cirereta del pastís, el que hi podem veure són els gegantons del Pi i els gegants de Carnaval o de la Caritat, hi ha persones que els coneixen per un nom o per l'altre, exposats amb la vestimenta, que literalment els podem tocar perquè no hi ha res que ens separi d'aquests gegants. Això sí, si algú l'ha de veure, no els malmeteu, que costen molt de conservar, sempre amb respecte. Llavors, per parlar d'aquesta exposició, Joan, no estic sola, vull dir, he vingut a fer una visita, però estic molt ben acompanyada, ja és un amic de la casa, davant meu tinc l'Amadeu Carbó.
Home,
l'Amadeu, ja el coneixem tots, sí, aquí tant. A Ràdio Estel. Un amic de la casa, com deia, que també és responsable de patrimoni immaterial de la Catedral de Barcelona i, atenció a aquest concepte, curador de l'exposició. No sé vosaltres, jo això de curadors no ho havia escoltat mai, però m'ha encantat aquest concepte i a partir d'ara l'utilitzaré. Amadeu, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Home, què tal està vostè? Tot preparat ja?
Jo diria que els nervis ja està, ja. Jo per mi ja m'he inaugurat.
Ja ho he inaugurat, no?
Sí, perquè les exposicions són com tot. Fins que no poses l'última cartela, fins que no t'arriba l'últim element a exposar, fins que no ho tens tot controlat, som uns sacs de nervis. Sí. Perquè, clar, a les 7 inaugurem. Però ara ja està, contents.
Ara ja està. Home, ja estareu uns quants dies, perquè si no tinc malaltès, fins al 27 d'octubre es podrà veure aquesta exposició.
Sí, perquè és una, bueno, és una exposició divulgativa i que val la pena doncs, que s'enllargui en el calendari. Primera, perquè qualsevol exposició és una inversió. I les inversions, doncs, d'alguna manera s'han de rentabilitzar. Nosaltres ho rentabilitzem com? Doncs amb visites i distribuint, d'alguna manera, el coneixement que emana d'aquesta exposició. Per tant, com més dies estigui, i el calendari, en aquest cas, d'aquesta sala del Museu Diocesà de Barcelona, d'aquí de la Casa de l'Almoina, ho permet.
Ara, Mateu, és quan faig la típica pregunta que podries estar 10 minuts responent, prego que no,
però...
per què s'havia de fer una exposició com aquesta que expliqui el paper dels gegants en una festivitat, en una processó, com per exemple la del Corpus, per què?
A veure, per dos motius. Primer, per un motiu pragmàtic. A veure, com bé sabeu, la festa del Corpus a Barcelona va ser declarada festa patrimonial d'interès nacional. Això, en els concurrents a la festa, que això vol dir aquelles organitzacions, entitats, persones, etcètera, etcètera, que organitzen i que són generadors d'aquesta festa, aquesta distinció els obliga, en la mesura que puguin, i dic a mesura que puguin, perquè és com ho diu el marc legal on circumscriu tota aquesta idea, en la mesura que tenen l'obligació de difondre, divulgar, conservar, etc etc la festa. I una manera de fer divulgació és doncs, fer exposicions per emetre tot aquest coneixement, aquest gabadal de coneixement que tenim tots plegats i que d'alguna manera l'hem de posar a l'abast de tothom perquè sapiguem què fem quan fem, ara en aquest cas el Corpus, no? I després una cosa molt clara, i potser la principal que ens ha mogut a fer-la d'aquest tema aquest any. Aquest any esdevenen una efemèride molt important, els 600 anys que tenim coneixement d'un gegant processional, d'un gegant festiu, a la ciutat de Barcelona i a Europa. És a dir, el primer document que trobem citat un gegant, en aquest cas un Goliat, és en un llibre municipal, que és el llibre de les solemnitats de Barcelona, que recull els esdeveniments importants que hi havia a la ciutat. I en aquest cas hi ha, la relació de les representacions que participaven de la processó del Corpus de l'any 1424. És a dir, estem anant molt enrere, eh? I d'entre totes aquelles vora prop de 100 representacions hi surt esmentat un rei David Ablogiwan. Aquest gigant, aquest gegant, és un gegant Goliat. I a partir d'aquí, d'aquesta data, ja de seguida, per tota Europa podríem esquitxar un mapa, de fet, nosaltres l'hem esquitxat, un mapa que al llarg del segle XV van apareixent gegants arreu d'Europa i que, gegants que són Sant Cristòfols, Goliats o Samsons. El Sant Cristòfol, els experts el posem molt en dubte, perquè creiem que és una persona damunt d'unes xanques. En canvi, el gegant Goliat i el gegant Samsó, aquest ho tenim molt clar. Són, per entendre'ns, uns gegants molt similars, i amb diferències, però molt similars, als gegants que actualment coneixem, és a dir, com unes carcasses corpòries enormes on des de dintre es condueix i es fa ballar, etc, etc. Per tant, feliç aniversari, 600 anys.
Home, felicitats i que per molts més siguin, que es diu aviat 600 anys. 1424, ha plogut molt, des de llavors, de la mateixa manera que també ha plogut des dels inicis del paper dels gegants en la festivitat del Corpus, i com bé sabem, totes les festivitats, totes les tradicions evolucionen. Llavors, clar, per totes aquelles persones que actualment no hem viscut alguna processó del Corpus, sabem com és, però potser no ens imaginem com eren aquells inicis de les processons del Corpus amb els gegants i quin paper tenien amb els gegants, perquè estic segura que ha canviat molt el paper.
Sí, de fet, aquelles processons del Corpus que veiem ara no tenen res a veure, per dir-ho d'alguna manera, amb les processons del segle XIV i segle XV. Ens hem d'imaginar un espectacle al carrer fora mida, espectacular, amb molts efectes teatrals al carrer, i els gegants formaven part d'aquests efectes teatrals. Llavors, ens hem d'imaginar que la processó del Corpus neix pensada per una trama urbana, és a dir, convertir les ciutats en un gran temple a l'exterior, on s'invadeix la via pública. Ara en parlaríem de la via pública, oi? Doncs s'invadeix tot els espais públics amb una processó, i que en aquesta processó hi havia grans representacions parateatrals. Entre elles, doncs, els gegants, però també hi havia dracs que tiraven foc, però d'una manera diferent a la que tenim ara. És a dir, dintre d'un context teatral, la gent sortia al carrer a veure el gran espectacle de l'any, era la processó del Corpus, i acabava, ja que era un gran espectacle, de la manera més espectacular possible, que era el pas de la custòdia, que també, doncs, era un gran espectacle en el sentit de que, per exemple, aquí sí que la custòdia és la mateixa, eh? La custòdia de Barcelona, per exemple, és una custòdia turriforme espectacular, no? Doncs ens ho hem d'imaginar així. I els gegants, que neixen dins aquest context, també neixen dins un context urbà. Els gegants estan pensats per passejar, ballar, actuar dins la trama urbana, dins els carrers. Imaginem-nos ara, i a més carrers estrets, perquè això és molt fàcil d'imaginar. Imaginem-nos uns gegants a l'autopista.
Ui. Fatal. No, ja ens ho deixem d'imaginar perquè no és bonic, això.
Però, en canvi, uns gegants ballant pels carrers del barri gòtic són espectaculars. Per què? Perquè els gegants estan fets a la proporció d'aquests carrers. Per tant, ens hem d'imaginar aquestes processons del segle XV i fins ben entrat al segle XVI dins aquest context. Després això canvia, perquè el Concili de Trento fa que ho revalorem tot, creem una nova manera d'entendre la litúrgia, una nova mirada de l'espiritualitat, i això fa que replantegem les processons d'una altra manera. Aquesta manera tan ostentosa que tenien les representacions parateatrals de fer-se presents, perden capacitat per entendre la convocatòria, perquè perden interès d'alguna manera, i les processons passen a ser un esdeveniment molt més social, molt més cívic, on per veure i ser vistos. És a dir, on totes les corporacions gremials participaven d'una manera ordenada, la noblesa, els poders civils, eclesiàstics, militars, tots endreçats, perfectament endreçats a la processó. I tothom tenia lloc a la processó. De fet,
això és molt interessant, estigueu ben atents, estudi, perquè jo no en tenia ni idea i dic, és que tot té un sentit.
Clar, la processó, tal i com s'endreça i tal i com s'ordena,
és s'ordena i s'endreça tal i com socialment ens veiem o ens tenen vistos, per d'alguna manera. Tant és així que, per exemple, en les relacions de corpus més antigues trobem que obren la processó els orbs, els contrets i els espunyats, que això són els orfes, els de la Casa Caritat. Els contrets són el que en diríem persones, ara en diríem persones amb dificultats físiques, etc, etc, i els espunyats i els cecs també. Val? És a dir, aquella gent que en aquell moment, en aquella època, no tenia lloc a la societat, en la processó tenen lloc. Això sí, van davant de tot, perquè són els menys poderosos, els més febles.
I qui va darrere de tot?
La custòdia, sempre. La custòdia tanca la processó, perquè és el poder diví. Tot el que hi ha al davant de la custòdia simbòlicament està sotmès al poder diví. És a dir, estem parlant que la processó és un llenguatge concret i que per entendre'l la gent ha de formar part d'aquell col·lectiu.
És evident, Amadeu, que ens saps un tou de cultura popular i de festes, però expliquem què ha passat. Abans de fer aquesta connexió, diem-ne que m'has explicat quatre cosetes sobre gegants, sobre cultura, sobre l'exposició, i m'ho hagués apuntat tot, no tenia temps, però sí que hi ha hagut com quatre idees que m'han quedat molt gravades, i si vols les comentem i dius la teva sobre això. Per començar, has dit que la festivitat del Corpus era capaç de transformar la totalitat d'una ciutat en un esdeveniment i sense gaire recursos. Això com era possible, Amadeu?
Doncs perquè tothom s'hi abocava. I llavors què vol dir? Que la gent, per exemple, una cosa molt important en la festa és la transformació de l'espai. I amb la festa del Corpus es transformava tot l'espai. Com transformem l'espai? Doncs obrim els balcons, traiem els cobrellits i els posem en els balcons. Ja tenim guarnides les façanes de les cases. Agafem flors, en sortim, pensem en una ciutat molt més reduïda, una ciutat antiga, una ciutat emmurallada. Agafem, sortim de les muralles i de seguida trobem flors boscanes, herbes aromàtiques, i la gent comença a acollir i comencem a fer, ara en diem catifes, però la gent prèviament no feia les catifes com les fem ara, maques, polides i amb elements preciosos. El que feien era grans llits d'herbes aromàtiques, de flors boscanes, que el que esperaven una era transformar també l'espai eteri aquest, que és l'aire, aromatitzar-lo. Per què? Perquè quan la gent caminava damunt de la frigola, de l'espígol, etc, etc, què feia? Feia, alliberava partícules volàtils que, de les plantes aromàtiques i transformaven, imaginem-nos una ciutat, la pudor que devia fer, una ciutat amb bestiar, etc, etc, i ja transformava aquest espai també sensitiu per les olors, no? Ja hem transformat les façanes i hem transformat l'aire, imagina't, amb pocs elements. I després una cosa primordial, la gent, tothom anava a la processó per veure i ser vist, o per xafardejar i tafanejar. Per què? Perquè era un acte social de primer ordre, no? Per tant, i tothom tenia el seu lloc, per tant, tothom participava, i per tant, el Corpus ho transformava tot, i a més afectava absolutament a tots els carrers de la ciutat. Tenim bans, els bans municipals, les crides, que doncs diuen, compte, el dijous de Corpus recordeu que no es treballa i recordeu que heu de tenir els carrers endreçats. Demana a la gent que tinguin el carrer endreçat, sobretot els que tenen el pas de la processó. Per tant, estem parlant d'una cosa molt important.
I ara que em comentaves, Amadeu, que era un acte social de primer ordre, jo el que tampoc sabia és que abans inclús podríem dir que hi havia competicions entre municipis per a veure qui tenia la processó de Corpus més bonica, perquè al final això era sinònim de poder, de qui era més poderós. Barcelona, la processó de Corpus a Barcelona, ha estat històricament la millor o no?
Ha estat el model. És a dir, tot el model del que seria la Corona d'Aragó ha estat un model a seguir i s'ha anat replicant. Barcelona, com totes les ciutats, ha tingut temps de més pujança, menys pujança, més poder, menys poder. Però Barcelona havia sigut una ciutat molt poderosa i una ciutat molt referent. Llavors, a partir de Barcelona, sobretot, la processó va marcar un model a seguir. De fet, a Barcelona celebrem la processó des del 1320. Estem parlant de les primeres processons documentades a Europa. Hi ha altres ciutats o d'altres indrets que et diuen no, abans va ser aquí o va ser allà, però ningú aporta la documentació. Nosaltres aportem la documentació original. És a dir, i demanes, i la documentació on és? Diu, no, és que això es diu. Bueno, però si es diu, no és. Necessitem documentació, no? I Barcelona va marcar una manera de celebrar, però no només amb la festa del Corpus i la processó. Clar,
aquesta manera de celebrar que hem tingut nosaltres amb el Corpus, que es va extendre per tota la corona d'Aragó, després nosaltres encara en som hereus ara amb la manera de celebrar, per exemple, la Mercè, Santa Eulàlia, totes aquestes... perquè se mantingui aquesta disposició lineal de la festa que tenim amb cercaviles, correfocs, tot això, veu d'una manera primigènia en la festa del Corpus.
I Amadeu, ara que estem a les portes de Corpus, i rapidíssim que se'ns acaba el temps, per tothom que ens estigui escoltant, quins actes no es poden perdre?
Home, d'entrada la processó. La gent no es pot perdre l'ou com balla de la catedral, que és també el Santa Santorum de l'ou com balla, eh? No es pot perdre, però tampoc es pot perdre tota l'activitat que s'està generant als barris. Avui em fullejava el programa de Corpus. Tenim més de 40 espais de la ciutat que participen de la festa amb ous com balla, catifes, etc. I sobretot la processó del Corpus. La processó del Corpus, siguis creient o no, és un gran espectacle al carrer que des del 1320 l'estem fent. És a dir, portem més de 700 anys que els barcelonins són fidels a la cita d'una festa que va ser la nostra festa major. Pensem que a Barcelona això de la festa major és una cosa molt moderna. No, fa 150 i escaig d'anys que té festa major. Però sempre havia estat el Corpus la festa major de la ciutat, perquè exercia aquest paper.
Doncs ja ho sabeu tots, ja ho heu escoltat. No us perdeu la processó del Corpus i molts altres actes que es faran per aquesta festivitat. Amadeu Carbó, responsable de Patrimoni Immaterial de la Catedral de Barcelona i curador, com dèiem, de l'exposició. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i també per tots els que ens escolteu. Veniu al Museu Diocesà, a la Casa de l'Almoina, a veure aquesta exposició. Ara ballen els gegants a la processó del Corpus. Bona tarda i moltes gràcies. I bona inauguració.
Bona tarda i moltes gràcies i ja sabeu, a disposar.
Gràcies, Elma.
De res, fins ara.
Per cert, li dius a l'Amadeu que em deu una visita guia del Museu Diocesà de Barcelona i a la Casa Almoina.
Joan Trias. Sí, sí, cap problema. Que vinguis com vulguis, que tens temps fins al 27 d'octubre.
Ara. Gràcies, Elma, que vagi molt bé.
Adéu.
Ara és quan ve la meva secció. Poseu-vos còmodes, perquè...
amb tranquil·litat...
Bueno, faré una prèvia de 3 minuts i després ja arranco.
Val?
Sembla
bé.
3 minuts de prèvia, per dir que li he dedicat un dibuix amb molt de carinyo...
Sí, a Judit, un dibuix monstruós.
A Judit Vallès, un Quico gegant, perquè, mira, sóc així.
A més, Quico amb K, Molt, home, molt de carrer, això.
Com s'escriu?
Amb C, no? Ai, amb C, amb
Q,
no?
Jo sempre he posat K.
Els quicos són amb K, no?
No, però a Judit li perdonem, perquè ella, com saps...
Clar, és que com que no menjo quicos, no...
Refusa frontalment. Refusa tot el que
té a veure. Jo sempre ho havia escrit amb
maíz tostado, escric jo.
Maíz tostado gigante. Ara. Maíz tostado gigante.
Bé. Un gusto raro.
Com que gusto raro?
Sí, pica, bueno, té aquest...
Què pica? Com que pica?
Ja de picar, digo.
És que no m'agrada el gust aquest que té, no
Llavors,
sé.
Llavors, per tu la guindilla és una arma de destrucció massiva, no? No? Si el Quico pica, una guindilla podria...
Hi ha alguns que piquen, hi ha alguns que porten unes espècies que no sé què posen allà.
Si vas al picant, pica.
Espècies?
Sí.
Home, si et posa la bossa Quico picante, sí, és perquè com li han posat alguna cosa. Però,
bueno,
en general...
Però el normal és que no.
No m'agraden els quicos.
I punt.
No, ho tinc claríssim.
Demà estic veient una bossa de quicos aquí sobre l'estudi.
Ui, no, que fan pudor més.
Ho he pensat i he pensat, no et passis, Sanauja, que anem bé, la relació està bé, la relació de moment és
igual
cordial.
Igual Sanauja no es passa, saps el que vull dir?
Ai, en fi. Bueno, que ara, tranquils, que ara arranca el Bona Vesprada.
Sí.
En
re,
arranca el Bona
Vesprada. Com
sempre, he preparat coses del Foro Cotxes, fils boníssims, que arriba pararem en absolutament res. En un minut i mig o així em poso a dir-vos coses. Fingiré que sóc toscano. O sigui, ara les dues comença el Bona Vesprada.
Que és burro.
No és l'Estel Migdia, és el Bona Vesprada, sóc jo fent de toscano, imitant-lo.
És indomable.
I a la veu també de Julià Julbe,
i si
entra la Casella...
Faré, no?
Faré totes les veus.
No tens clar, que entri la Casella? Has dit si entra la Casella.
Bueno, perquè aniré improvisant.
Val.
I si de sobte veig que hi ha una cosa de política interessant, diré, doncs, Judit Casellas, endavant. saps? I faré de caselles.
I diràs bon dia?
Bon dia, bon dia.
Bon dia.
Home, clar, diré bon dia perquè sapigueu que sóc jo, imitada.
És el bon dia més amable de la ràdio catalana.
Ai, la caselles. I com camina. Bueno, sí. Total, que...
com camina.
Re, un minut... Sí, camina, és particular.
Sí?
Com tots aquí a Ràdio Estel.
Sí, tots tenim un...
Particulars.
Saps qui camines... és un gran imitador de caminars, sí, d'aquesta casa?
David García. David és García. Probablement l'imitador oficial dels caminars de...
Sí, sí, sí.
De la,
sí,
casa.
Sí.
No sabies, Judit?
No, tenim, no, ara ja ho sé.
De caminar.
M'hi fixaré.
Doncs un dia demana-li que faci una demostració.
Ja li demanaré, ja.
Bueno, re, prepareu-vos, que re comença el bona vesprada.
Però tu ves... Ves,
ves preparant alguna vesprada.
Però perquè ho farem bé.
Clar.
Faràs el comiat normal.
Clar.
I jo començaré bona vesprada imitant Toscano.
Com a sorpresa.
Com a sorpresa, clar. Ja us ho dic jo. Ja veureu com clavo la veu.
Doncs de seguida, Estel Migdia, amb Rafa Sanahuja i Xavi Toscano.
És el bona vesprada...
El Xavi Toscano i els serveis informatius d'aquesta casa, que de seguida ens expliquen per on passa l'actualitat un dia com avui. Per cert, que els taxistes es mobilitzaran el proper 28 de maig. Mm. Us ho expliquen a la ciutat de Barcelona. Us ho expliquen tot seguit i després m'asserregam a la fabricació pròpia. Nosaltres hi tornem demà divendres a partir de les 8. Adéu-siau.